Bon dia. La gran rua del Carnaval d'Olot prevista per dissabte a la tarda es posposa a diumenge.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ser molt difícil perquè, esclar, és una moguda molt important on tota la ciutat està pendent de, no només nosaltres, sinó de muntatge, cadires, brigades, mou tantes coses que és una, bueno, és una decisió de veritat que és difícil, però, esclar, donat les inclemències del temps, era un risc també córrer que és necessari perquè és que hi ha una previsió de pluja pel dissabte de tot el dia i és una pluja continuada. Clar, a l'igual no és molt, però clar, aquí t'assegura que llavors un cop ha sortit això no es complica més. Siguent el mateix cap de setmana que la gent ja estava tothom predisposat, creiem que la participació serà la mateixa. Altres coses seria si canviéssim de dia una altra setmana. Llavors potser, esclar, la gent té els seus plans. Les colles, principalment pensant en elles, era més fàcil que tothom tingués pensat ja aquest cap de setmana predisposat per venir i creiem que no tindrem cap baixa. Agrair doncs la col·laboració doncs que tothom doncs ho entendrà i ho ha entès i també com no també a les colles la seva, doncs suposo que també ho entendran i agraïm la seva paciència.
És la presidenta del CIT, Adela Moya. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha pres la decisió per les previsions de mal temps. La rua començarà diumenge a les 4 de la tarda, una hora abans del que estava previst. La presidenta Adela Moya ha reconegut que ha estat una decisió molt difícil per la infraestructura que porten les colles. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 7 de març del 2025 i, com sempre, el dia porta més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
La presència femenina guanya pes al sector primari en el marc del Dia de la Dona que se celebra. Aquest dissabte hem conegut els primers passos en el sector de dues noies estudiants del grau d'agrària. Són l'Anna Costa i la Laura Prades, que han explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió els seus interessos laborals relacionats amb la ramaderia i el camp. Creuen que cada vegada hi ha més dones que encapçalen explotacions i elles volen seguir la tendència.
Jo sí. La meva idea és continuar en aquest sector, a la granja del meu pare, i després més endavant complementar-ho amb altres feines també, el de veterinària que havia dit això.
Sí, jo també em veig treballant en aquest sector, com fent serveis o així, i després ja em sé fer la meva explotació.
Salvem Formació Professional es mobilitza per reclamar una revisió dels nous canvis als cicles formatius. Asseguren que les condicions actuals comporten un augment del 15% de les hores de pràctiques comparat amb l'any passat, entre d'altres canvis. La iniciativa no vol només englobar els estudiants, sinó també els docents. Escoltem a la Maria Aguirre, estudiant de formació professional i membre de la plataforma.
Que, per exemple, en el nostre cas, per ser estudiants de sanitat, no podem demanar cap tipus d'exempció, tot i haver treballat, que això, per exemple, persones que estan combinant l'estudi amb el treball, vale? Doncs hauran de decidir o treball o estudi, perquè no podran convalidar hores i hauran de fer totes les hores de pràctiques igualment, cosa que suposa una dificultat. També ens van comentar que el nombre d'hores havia augmentat, l'any passat eren unes 449 més o menys, i ara s'han augmentat unes 515, que són uns 6 mesos de pràctiques.
Tot a punt per un festival mod que pretén enamorar el públic. L'amor és el tema de l'edició d'enguany i a Girona ja ho tenen tot a punt per començar una nova edició del festival el 17 de març. Olot s'haurà d'esperar una setmana més per veure autors com Tessa Hadley o Sarah Baum. Nosaltres hem parlat amb la comissària del festival d'enguany, Montse Verderi, sobre les moltes formes d'amor que existeixen.
El lema és Més noms per a l'amor i això vol dir que busquem noves maneres de definir-lo, més enllà, però incloent també les més tradicionals, però que tothom se senti proper. I per tant parlem de l'amor i la passió, l'amor i el romanticisme, l'amor i el domini, l'amor i la persistència, l'amor a través del temps, l'amor i que és aquestes parelles que fem de conceptes binaris infinits perquè tothom s'hi senti inclòs.
Concurs també de relats curts sobre la violència de gènere i les seves variants en el marc del 8M. ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, que fa 33 anys va néixer, organitza diferents esdeveniments envoltats al 8M, exposicions, taules rodones i el concurs de relats. Tots els actes es faran durant aquest mes de març. Catalina Selles és la presidenta de l'Associació Albes de Dones de la Garrotxa, que explica els continguts dels quals tracten aquests relats.
Els dels altres anys, els de violència era més de lo mateix. Assassinat, l'home que mata la dona. Aquest any hi ha hagut més tipus de violència. Hi ha hagut la violència psicològica, hi ha hagut una violència d'anul·lació, vull dir, hi ha hagut un tema de violència molt més ampli. Val a dir que aquest any els 31 relats que hem tingut han tingut una qualitat d'escriptura i de redactat força bona.
Sí.
I lo important és que en aquests relats hi participen gent de diferents edats. Vull dir que i sòcies i no sòcies, perquè és obert a tothom, eh?
Més notícies. Rapsòdia Veus Literàries celebra la 8a edició del concurs de poesia eròtica amb gairebé 90 poemes d'arreu de Catalunya, el País Valencià, Balears i Andorra. El certamen es consolida la ciutat dintre del Carnaval. L'acte tindrà lloc el diumenge al Teatre Pere Serrat dels Catòlics. Escoltem Magda Ripoll, membre de Rapsòdia Veus Literàries, que explica que l'acte es dividirà per parts.
Doncs anem dividint l'acte per parts i anem recitant aquestes 23 poesies. Les tres guanyadores, amb el primer, el segon i el tercer premi, són les que se reciten al final. Val? I aleshores es fa l'entrega de premis. En allà també, dins el mar del Carnaval, pues, també hi ha el rei i la reina de Carnaval, perquè això es fa dintre, precisament, aquest concurs de la poesia eròtica i aquest espectacle, el fem a dintre del marc del Carnaval d'Olot.
En esports, les esportistes garrotxines triomfen per tot el món. Noms com el de Clara Olinas, Laura Hernández o Quima Casas, entre d'altres, s'han consolidat a l'elit mundial en les seves respectives disciplines esportives. A més, col·lectivament, el Club Patinatge Artístic Olot, format majoritàriament per patinadores, fa molts anys que es troba al capdavant del patinatge artístic mundial. Més notícies en l'àmbit esportiu, en aquest cas amb el bàsquet, perquè el femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas prepara l'últim partit contra el Sant Gregori abans de visitar el líder. Actualment, l'equip és segon classificat a només 3 punts del Fontejà. Com a club, l'Envàs s'ha consolidat com un referent a la Garrotxa tant en categoria masculina com femenina. Una de les seves jugadores del primer equip femení és Natàlia García.
No ens esperàvem tampoc estar a un nivell tan alt i més a dalt de tot, però sí que és veritat que amb tots els equips hi ha equips que ens costa més, hi ha equips que ens és més fàcil, però els resultats que ni nosaltres ens esperem.
I avui a la nostra contraportada parlarem també de Rosa Serra, que recupera la mirada de la dona de Xavier Carbonell. A través de 10 obres exposades al Cafè Art Fontanella d'Olot, l'artista olotina recorda, en el marc del Dia Internacional de la Dona, 10 quadres que el seu estimat Xavier havia fet amb dones com a protagonistes. La mostra es pot veure fins al 4 d'abril.
Des de les primeries que feia aquelles dones amb els sombreros, que a ell li agradava, fins al moment doncs, que hi ha un quadre de la Tina Turner, que la cara que ell que la va conèixer, la vam conèixer perquè quan fèiem l'exposició de Zúrich la Tina Turner vivia al costat i amb una exposició d'en Xavier va venir a la inauguració i llavors ell va pintar dos o tres quadres d'ella i bueno, això també és una anècdota i una cosa que m'ha agradat de posar-hi al quadre.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. Doncs avui és notícia tot això, caos a Rodalia, retards a diverses línies i gent caminant per la via per una avaria a Bellvitge. La circulació s'ha tallat durant una hora a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 en aquest tram i els trens van per via única entre Bellvitge i El Prat. Esquerra Republicana explora noves marques per a les eleccions municipals a Girona i Tarragona. El partit d'Oriol Junqueras disposat a deixar les sigles del partit a un segon pla en grans ciutats i a padrinar llistes més àmplies. La Fiscalia demana repetir el judici a Rubiales perquè veu falta d'imparcialitat del jutge. Les defenses de Jenny Hermoso i Luis Rubiales també han presentat recurs a la sentència que fa dues setmanes va condemnar l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol per agressió sexual. En l'àmbit internacional, què és notícia? Doncs que la guerra comercial entre el Canadà i els Estats Units capgira les enquestes electorals a favor de Trudeau. El sector de l'automòbil canadenc viu amb incertesa i preocupació l'exempció durant un mes dels aranzels del 25% imposats per Donald Trump. La Unió Europea aprova rearmar-se i tots els estats excepte Hongria, refermen el suport a Ucraïna, vistiplau dels líders de la Unió Europea al ple de von der Leyen per mobilitzar 800.000 milions d'euros en inversions en defensa. I troben una bomba de la Segona Guerra Mundial i paralitzen l'estació del nord de París. L'estació del nord de París és la més gran i més transitada d'Europa i es calcula que cada dia hi passen més de 600.000 passatgers.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Seguim amb ratxa de pluges i també el cap de setmana de nevades al Pirineu, que podran ser abundants o intenses la nit de dissabte a diumenge. De moment, aquesta matinada ha plogut poquet, ha caigut mig litre a Olot, 2 litres a Darnius, 2 litres també a Anglès. Anglès ahir en van caure 15, 16, 17 a Viladrau, o també a dalt de tot del Montseny, amb una temperatura aquesta matinada de 0 graus, potser fet una mica d'aigua neu a dalt de tot del Montseny. La cota de neu es mantindrà aquests 1.700, 1.800, pujant a la tarda cap als 2.000 metres. I bé, en tota la setmana, gairebé 40 litres a Viladrau i al Montseny i gairebé 200 litres en 5 dies als ports, al Baix Ebre. Allà ha plogut moltíssim, no té res a veure amb la pluja que hem tingut més minsa aquí a les comarques gironines. Bé, avui anirà fent pluges i ruixats intermitents tot el dia, més abundants a la tarda i al vespre. Demà al matí una mica de pausa, pot plovisquejar, i a la tarda tornarà a ploure amb una mica més de ganes. Però el front, que esperem de sud-oest, és actiu, pot portar una tempesta amb calamarsa i neu baixant cap a 1.600, 1.800 metres, ens passaria la nit de dissabte i matinada, matí de diumenge, fins allà a les 9 o les 10 de diumenge. Les pluges podran ser abundants, de 20 a 40 litres, i no descartaríem 50 litres amb aquest front actiu la matinada de diumenge, insistim, o la nit de dissabte. Després, durant la tarda, s'obren clarianes ja al migdia de diumenge i sembla que el temps seria una mica més variable, però encara amb ruixats. De fet, dilluns i dimarts seguim amb temps variable, ruixats i algunes pluges. Dimecres una mica de pausa i dijous Sant Tornem-hi, una altra vegada pluja. Per tant, sembla que hem entrat en una bona dinàmica de pluges i també de nevades que podran deixar més de 20 o 30 centímetres aquest cap de setmana.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I obrim amb el nostre tema de portada, notícies que hem conegut durant el dia d'avui, i és que la gran rua del Carnaval d'Olot, prevista per dissabte a la tarda, es posposa a aquest diumenge. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha pres la decisió per les previsions de mal temps. La rua començarà diumenge a les 4 de la tarda, una hora abans del que estava previst. La presidenta del CIT, Adela Moya, ha reconegut que ha estat una decisió molt difícil per la infraestructura que porten les colles.
Sí, molt difícil, perquè és clar, és una moguda molt important on tota la ciutat està pendent de, no només nosaltres, sinó de muntatge, cadires, brigades, mou tantes coses que és una decisió de veritat que és difícil, però és clar, donat les inclemències del temps, era un risc també córrer que és necessari, perquè és que hi ha una previsió de pluja pel dissabte de tot el dia i és una pluja continuada. Clar, a l'igual no és molt, però clar, aquí t'assegura que llavors un cop ha sortit això no es complica més. Siguent el mateix cap de setmana que la gent ja estava tothom predisposat, creiem que la participació serà la mateixa. Altres coses seria si canviéssim de dia una altra setmana. Llavors potser, esclar, la gent té els seus plans. Les colles, principalment pensant en elles, era més fàcil que tothom tingués pensat ja aquest cap de setmana predisposat per venir i creiem que no tindrem cap baixa. agrair doncs, la col·laboració doncs, que tothom doncs, ho entendrà i ho ha entès, i també, com no, també a les colles, la seva, doncs, suposo que també ho entendran i agraïm la seva paciència.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
La presència femenina guanya pes al sector primari. En el marc del Dia de la Dona, que se celebra aquest dissabte, hem conegut els primers passos en el sector de dues noies estudiants del grau d'agrària. Són l'Anna Costa i la Laura Prades, que han explicat als micròfons de Ràdio Lot i Olot Televisió els seus interessos laborals relacionats amb la ramaderia i el camp. Creuen que cada vegada hi ha més dones que encapçalen explotacions i elles volen seguir la tendència. Roger Zern.
L'Anna Costa i la Laura Prades són dues estudiants al grau d'agrària de l'Institut La Garrotxa. La presència femenina en aquest grau no ve d'aquest any, sinó que en els últims ja hi ha hagut més d'una noia que l'ha cursat. La presència femenina en un grau formatiu històricament masculinitzat també nota el que passa al camp i en algunes explotacions de la comarca, que és que ja estan liderades per dones. Precisament preguntades per si es veuen treballant en el sector, l'Anna i la Laura responen.
Jo sí. La meva idea és continuar en aquest sector, a la granja del meu pare, i després més endavant complementar-ho amb altres feines també, el de veterinària que havia dit, això.
Sí, jo també em veig treballant en aquest sector, com fent serveis o així, i després ja em sé fer la meva explotació.
En els dos casos van començar a fer les primeres passes en el sector, ja sigui per l'entorn familiar o per proximitat d'on viuen. Les dues expliquen com van començar a conèixer els secrets del sector primari.
A mi, que el meu pare té una casa de pagès i sempre m'ha agradat molt aquest món, i també vull acabar estudiant veterinària, i per accedir a veterinària s'ha de fer el cicle superior, i bueno, per entrar podia fer el batxillerat o això, i em va agradar més aquesta opció.
Jo vaig triar aquest cicle perquè doncs, a casa tenim bueno, uns quants animals i vaig començar a ajudar el veí, i així doncs em va agradar molt aquest sector i vaig decidir entrar a aquest cicle per poder accedir també al grau superior.
El grau de formació professional d'agrària de l'Institut La Garrotxa està dividit en grau mitjà i el superior. En ells s'hi treballen aspectes de jardineria, floristeria o altres facetes del sector. A banda de presència femenina en l'alumnat, també n'hi ha en el professorat. La professora del grau d'agrària i alhora coordinadora dels cicles formatius de grau mitjà és Núria Simón. Remarca que en un grau amb una elevada presència masculina, la tendència es manté pel que fa a noies.
Costa una mica de dir, perquè fluctua una mica. Sí que és veritat que és un cicle o una professió en la qual doncs no hi ha, no tenim moltes alumnes noies. Alguns anys, normalment hi ha una, dues, tres, algun any cap, no? Però realment és un cicle on les noies diguem, són minoritàries, i no m'atreviria a dir clarament que hi ha una tendència a l'alça. Sí que es manté doncs, això, que sempre hi ha presència femenina, però poqueta respecte a la resta d'alumnes que són nois.
En el grau d'agrària de l'Institut La Garrotxa, la presència femenina hi és i vol continuar, perquè ja és un sector que comença a no ser 100% masculinitzat. Uns casos que hem conegut en el marc del Dia de la Dona, que se celebra aquest dissabte.
Més notícies, Salvem Formació Professional es mobilitza per reclamar una revisió dels nous canvis als cicles formatius. Asseguren que les condicions actuals comporten un augment del 15% de les hores de pràctiques comparat amb l'any passat, entre d'altres canvis. La iniciativa no vol només englobar els estudiants, sinó també els docents. Néstor Carvajal.
La nova llei de formació professional publicada el 4 de març de l'any passat va entrar en vigor aquest curs 2024-2025 pels estudiants de primer any. La nova normativa ha revisat el procés d'inscripció als cicles, tot i que tampoc ha donat solucions a problemàtiques ja existents. Per exemple, les estades a l'empresa no remunerades. Des de Salvem FP, els estudiants de la Garrotxa de cicles formatius fan una crida a canviar algunes de les normatives. Ho explica Maria Aguirre, estudiant d'FP i membre de la plataforma.
Que, per exemple, en el nostre cas, per ser estudiants de sanitat, no podem demanar cap tipus d'exempció, tot i haver treballat, que això, per exemple, persones que estan combinant l'estudi amb el treball, vale, doncs hauran de decidir o treball o estudi, perquè no podran convalidar hores i hauran de fer totes les hores de pràctiques igualment, cosa que suposa una dificultat. També ens van comentar que el nombre d'hores havia augmentat, l'any passat eren unes 440-449 més o menys, i ara s'han augmentat unes 515, que són uns 6 mesos de pràctiques.
Expliquen que a Ins la Garrotxa hi ha la figura del tutor de pràctiques, però no tots els centres educatius la tenen. Ariadna Solà, estudiant d'FP i membre de la plataforma, diu que la iniciativa no vol només englobar els estudiants, sinó també els docents, ja que molts d'aquests canvis els repercuteixen.
Abans funcionant amb UEFs, que eren blocs, bàsicament, de cada assignatura, pues, els temes els podies com dividir, i ara és tot junt. Què passa? Abans les UEFs eren repartides per diferents professors, els alumnes, per exemple, si ho suspenies una, no tens que recuperar tota l'assignatura, ara ho has de fer-ho tot. I els professors, que abans eren partides, ara ho va fer un.
Clar.
I clar, amb aquests problemes, doncs molts professors van apurats de no arribem perquè són les assignatures que es feien a segon, les han passat a primer. I hi ha professors que no donen l'abast.
Aquesta dinàmica no només succeeix a Catalunya, sinó també a tota Espanya. Actualment, les empreses són més reticents a acceptar becaris en pràctiques, ja que se'ls exigeix que estiguin inscrits a la Seguretat Social.
Més notícies, tot a punt per un festival mot que pretén enamorar el públic. L'amor és el tema de l'edició d'enguany i a Girona ja ho tenen tot a punt per començar una nova edició del festival el 17 de març. Olot s'haurà d'esperar una setmana més per veure autors com Tessa Hadley o Sara Baum. Nosaltres hem parlat amb la comissària del festival d'enguany, Montse Verderi, sobre les moltes formes d'amor que existeixen. Ens en dona més informació en Gerard Puigdemont.
Qui no s'ha enamorat alguna vegada? Qui no ha sentit la sensació que produeix l'estima cap a una cosa? Qui no s'ha plantejat de quantes maneres es pot arribar a entendre l'amor? De tot això tracta l'edició d'enguany del Festival de Literatura Mot, un referent del gènere a casa nostra. L'amor és un tema transversal, tothom en parla i d'alguna manera tots experimentem algun tipus d'amor. L'amor és, a més, una temàtica llaminera per l'escriptor, però també pel lector.
El lema és Més noms per a l'amor, i això vol dir que busquem noves maneres de definir-lo, més enllà, però incloent també les més tradicionals, però que tothom se senti proper. I per tant parlem de l'amor i la passió, l'amor i el romanticisme, l'amor i el domini, l'amor i la persistència, l'amor a través del temps, l'amor i que és aquestes parelles que fem de conceptes binaris infinits perquè tothom s'hi senti inclòs.
L'amor ha estat sempre un tema present a la literatura. El banquet de Plató ja es plantejava els diferents tipus d'amor, o Aristòtil quan es referia a la filia, al fet d'estimar, i fins i tot l'amor romàntic dels trobadors. Un amor que sempre ha estat divers però que s'ha jerarquitzat socialment. El mot d'enguany vol ser un espai de debat i de visibilitat de formes d'amor sovint estigmatitzades o assenyalades, com el poliamor o la sexualitat.
L'amor el portem arrossegant molts segles, tot canvia i sembla que les estructures de l'amor no. Per això diem més noms per a l'amor, també per posar en relleu noves formes d'experimentar-lo, que no han de ser pitjors o no han de ser de segona categoria. Però és veritat, tu vols demanar, per exemple, una ajuda per a la teva parella, però si estàs en una relació poliamorosa jeràrquica, difícilment et donaran una subvenció perquè diran, bueno, és viudo o no és viudo? Vostè què m'està explicant, no? La societat no està preparada, però està bé que pensem, i jo crec que una societat serà més humana, més democràtica i més bona quan més capaç sigui d'acollir-nos a tots, sigui quina sigui la nostra realitat sexoafectiva, fins i tot la gent també asexual. Per exemple, parlem del poliamor, però ara hi ha gent que no volen tenir parella o no volen tenir o volen tenir relacions afectives però que no estiguin basades en el sexe.
Pel Festival Mot d'enguany passaran més d'una vintena d'autors del 17 al 29 de març i seran presents noms coneguts com Maria Barbal, Empar Moliner o Pol Guaix a Girona i Tessa Hadley, Sara Baume o Lluís Muntada a Olot, per posar alguns exemples. Com sempre, l'objectiu del Mot és apropar la literatura al públic general, però la comissària de l'edició d'enguany reivindica també la literatura com a eina per enriquir-nos de coneixement.
Una crida de que la gent s'apropi a la literatura perquè és el lloc on conservem la complexitat del món, a través de les paraules, a través de no tenir les coses tan clares, a través del dubte, a través de les explicacions llargues. Avui que tot és a base d'un minut de TikTok i d'un gat ballant i d'un tram i de no sé qui fent el gest dels nazis, necessitem la literatura per combatre aquest món que va cap a nous totalitarismes i els interessa molt els nous totalitarismes, que pensem poc i que llegim poc.
I és que l'amor, possiblement, és la millor medicina per mantenir el respecte entre les persones i una societat lliure.
Gràcies, Gerard. Concurs de relats curts sobre la violència de gènere i les seves variants en el marc del 8M. ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, amb 33 anys de la seva creació, organitza diferents esdeveniments envoltant el 8M, exposicions, taules rodones i el concurs de relats. Tots els actes es faran durant aquest març.
L'ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, compleix 33 anys des del seu naixement l'any 92. Ha estat una entitat pionera que fins a dia d'avui ha servit d'inspiració a moltes dones. Té com a objectiu visibilitzar i reivindicar el paper de la dona a la nostra societat. Aquest diumenge tindrà lloc a la sala El Torín l'acte de lliurament de premis del concurs de relats curts, organitzat de forma bianual. Catalina Selles, presidenta d'ALBA, l'Associació de Dones de la Garrotxa, explica els continguts que tracten en els relats.
Els dels altres anys, els de violència, era més de lo mateix. Assassinat, l'home que mata la dona. Aquest any hi ha hagut més tipus de violència. Hi ha hagut la violència psicològica, hi ha hagut una violència d'anul·lació, vull dir, hi ha hagut un tema de violència molt més ampli. Val a dir que aquest any els 31 relats que hem tingut han tingut una qualitat d'escriptura i de redactat força bona. Eh?
Sí.
I lo important és que en aquests relats hi participen gent de diferents edats, vull dir que i socis i no socis, perquè és obert a tothom, eh?
El dia 13 de març, a la sala d'actes de Dinàmic, s'ha organitzat una taula rodona amb la participació de Tura Cos, Quima Casas i Montserrat Bosch. Tres garrotxines presents en el llibre i l'exposició Dones Rurals, Dones de Girona.
Rapsòdia Veus Literària celebra la 8a edició del concurs de poesia eròtica amb gairebé 90 poemes d'arreu de Catalunya, el País Valencià, Balears i Andorra. El certamen es consolida la ciutat dintre del Carnaval. L'acte tindrà lloc el diumenge al Teatre Pere Serrat dels Catòlics.
Aquest diumenge tindrà lloc la 8a edició del concurs de poesia eròtica. Organitzat per Rapsòdia Veus Literàries, va ser ideat amb l'iniciativa de Santi Jou, qui volia recuperar la poesia Olot. S'han escollit 23 poemes per ser recitats pels ràpsodes. En total, han participat 86 poetes tant de Catalunya com el País Valencià, Balears i Andorra. Magda Ripoll, membre de Rapsòdia Veus Literàries, explica que l'acte es dividirà per parts.
Doncs anem dividint l'acte per parts i anem recitant aquestes 23 poesies. Les tres guanyadores, amb el primer, el segon i el tercer premi, són les que se reciten al final. Val? I aleshores es fa l'entrega de premis. En allà també, dins el mar del Carnaval, pues, també hi ha el rei i la reina de Carnaval, perquè això es fa dintre, precisament, aquest concurs de la poesia eròtica i aquest espectacle, el fem a dintre del marc del Carnaval d'Olot.
El jurat d'aquest any el formen la poetessa Gisela Arimany, el poeta argentí Jorge Garralda i el periodista i escriptor Sebastià Benassar.
És que gent entesa amb aquest tipus d'art, no? amb la poesia, i gent que sàpiga veure perfectament els dos vessants, no? El vessant del metratge, de la tècnica, i el vessant de les paraules, no? De la finor, de l'elegància i del missatge, evidentment, no? Això és el que nosaltres busquem contínuament, no? I, per exemple, aquest any tenim gent precisament que s'hi dedica en aquest món, no?
L'acte tindrà lloc el diumenge al Teatre Pere Serrat dels Catòlics. L'entrevista completa la podeu recuperar al programa La Finestra d'aquest divendres.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Esports.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
We'll be right back. En esport, les esportistes garrotxines triomfen per tot el món. Noms com el de Clara Olines, Laura Hernández o Quima Casas, entre d'altres, s'han consolidat a l'elit mundial en les seves respectives disciplines esportives. A més, col·lectivament, el Club Patinatge Artístic Olot, format majoritàriament per patinadores, fa molts anys que es troba al capdavant del patinatge artístic mundial. Roger Serna.
L'esport en l'àmbit comarcal cada vegada té més nivell. Pel que fa a l'esport femení, temporada rere temporada són més les esportistes que arriben a tocar el màxim nivell nacional i també internacional. Però, tot i que és molt difícil arribar a dalt de tot, el més complicat és consolidar-se a l'elit durant anys. A la Garrotxa tenim esportistes que ho han aconseguit fer, començant per al Club Patinatge Artístic Olot, que tot i si a escala grupal han aconseguit cada curs lluitar per totes les medalles i en moltes ocasions aconseguir-les. Tot i que no està format íntegrament per patinadores, una gran part de l'equip ho són, i tot i que han hagut d'afrontar canvis generacionals importants, han seguit aconseguint grans títols. A escala individual hi ha molts noms que van apareixent en els rànquings internacionals. L'atletisme a la comarca és un referent. A l'elit hi ha la garrotxina Clara Olines, triatleta, campiona d'Espanya sub-23, a més de molts altres premis, l'atleta Laura Hernández, campiona d'Espanya, en més d'una ocasió i entre les millors 8 esportistes europees dels 400 metres, Coralie Jou, campiona de Catalunya 400 metres i d'Espanya amb 800 metres, entre d'altres. A part, qui fa molt de temps que corre i que encara guanya premis és la Quima Casas, que ha aconseguit superar les més de 160 maratons durant tota la seva vida. En natació, les nedadores garrotxines també han destacat durant els anys i actualment hi ha grans promeses, com Júlia Coll, que ha aconseguit la primera posició a la Tuna Race i ser subcampiona d'Espanya. En natació adaptada, la garrotxina Berta Colomer també s'ha proclamat com una de les nedadores més prometedores del panorama nacional, ja que ha aconseguit 2 medalles d'or al British Junior para Swimming Championships de l'any passat. En bàsquet, el nom que predomina és el d'Aina Cargol, que actualment juga a l'Uni Girona i que ha aconseguit un bronze en un europeu amb la selecció nacional o convertir-se en una de les millors jugadores del campionat júnior. I per acabar en futbol, hi ha el nom de la presenca Mireia Massagú, que després de passar uns anys al Cacereño, de la segona divisió estatal, ha firmat aquesta temporada per l'Eibar, de la Lliga Iberdrola, i que ha aconseguit fer-se un lloc a l'11 com a defensa del conjunt basc. Segurament ens en deixem alguns noms, que també podrien sortir en aquest repàs de les esportistes garrotxines que a hores d'ara es troben a l'elit mundial. Senyal que el nivell cada vegada va augmentant a la nostra comarca.
I el femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas prepara l'últim partit contra el Sant Gregori abans de visitar el líder. Actualment l'equip és segon classificat a només 3 punts del Fontejau. Com a club, l'en Bas s'ha consolidat com un referent a la Garrotxa tant en categoria masculina com femenina.
En bàsquet a la comarca, la Vall d'en Bas és l'equip que està a una categoria més alta, com és la primera catalana. Després d'aconseguir l'ascens l'any passat, va començar la temporada amb 11 victòries consecutives i com a líders destacades. A partir del mes de gener, com és normal, l'equip va passar un petit entrebanc on va perdre alguns partits que les han dut a situar-se segones classificades. Tot i això, l'en Bas segueix estant a només 3 punts al líder, el Fontejau, i que més el visiten el pròxim cap de setmana. Per arribar amb opcions a aquest partit, primer han de guanyar el Sant Gregori durant aquesta jornada. Una de les jugadores del primer equip, Natàlia García, valora la temporada fins al moment i destaca la importància d'arribar a aquest tram final amb opcions a tot.
No ens esperàvem tampoc estar a un nivell tan alt i més a dalt de tot, però sí que és veritat que amb tots els equips hi ha equips que ens costa més, hi ha equips que ens és més fàcil, però els resultats que ni nosaltres ens esperem.
Com a club, l'en Bas ha experimentat un gran creixement tant en categoria masculina com femenina i sobretot en la formació de jugadors i jugadores de la base. Actualment, per aquesta temporada, el club disposa de gairebé 20 equips. García diu que el club cada vegada va creixent més i que en categoria femenina cada vegada es veu més nivell de bàsquet.
Estem molt orgullosos d'estar on estem i també que pels petits que ens venen a veure també hi ha alguns cops que venen els més petits a dintre amb nosaltres, els vestidors, com xerrem, com això, no sé, ens motiva perquè en un futur més gent s'apunti i pugui fer esport aquí.
El partit entre el Club Bàsquet Vall d'en Bas i el Club Bàsquet Sant Gregori i Vall de Llémena, que és 8è classificat, es jugarà aquest dissabte a 5:45 de la tarda al pavelló de Sant Esteve d'en Bas.
Yeah. I avui a la contraportada, Rosa Serra recupera la mirada de la dona de Xavier Carbonell. A través de 10 obres exposades al Cafè Art Fontanella d'Olot, l'artista olotina recorda en el marc del Dia Internacional de la Dona 10 quadres que el seu estimat Xavier havia fet amb dones com a protagonistes. La mostra es pot veure fins al 4 d'abril.
Es diu que l'artista olotí Xavier Carbonell va pintar més de 1.700 quadres, quadres de tota mena, però entre tots aquests destaquen els quadres dedicats a la dona. La seva companya de vida, la també artista Rosa Serra, recorda com si fos ara quins eren els tipus de quadres femenins que en Xavier solia pintar i fins i tot anècdotes que expliquen el perquè d'alguns d'aquests quadres.
Des de les primeries que feia aquelles dones amb els sombreros, que a ell li agradava, fins al moment doncs, que hi ha un quadre de la Tina Turner, que la cara aquell que la va conèixer, la vam conèixer perquè quan fèiem l'exposició de Zúrich, la Tina Turner vivia al costat i amb una exposició d'en Xavier va venir a la inauguració i llavors ell va pintar dos o tres quadres d'ella. I bueno, això també és una anècdota i una cosa que m'ha agradat de posar-hi al quadre.
De tot plegat, Rosa Serra n'ha fet una exposició que porta per títol Amb esperit de dona, que es pot veure fins al 4 d'abril al Cafè Art Fontanella de la capital garrotxina, promotors de la mostra juntament amb l'Associació Dones Alba de la Garrotxa. La mostra és un homenatge a la dona i al Dia Internacional, però a la vegada Rosa Serra diu que és una oportunitat de donar a conèixer l'obra de Xavier Carbonell, que ja fa 10 anys que va morir. Segons ella, en Xavier admirava i respectava les dones. De fet, assegura que va viure sempre envoltat de dones.
Li agradava molt pintar la dona. Pintar la dona, la seva elegància, la seva... Quan, per exemple, anàvem a Nova York, sempre li agradava anar allà a la Cinquena Avinguda i mirar els aparadors. I sempre miràvem doncs, de Chanel, així, doncs, perquè això a ell li agradava. Era un home elegant i la dona li agradava i, a més, doncs, ell també tenia que va viure bueno, tota la vida, va viure amb la seva mare i el seu pare, la seva mare i la seva àvia. Però després es va morir el seu pare i ell va estar molts anys vivint amb la mare i l'àvia. I després jo, o sigui que estava envoltat de dones.
Rosa Serra no té clar si va ser font d'inspiració per algun dels quadres d'en Xavier. Més aviat creu que no, però el que està clar, segura, és que en Xavier era un imant per a moltes dones.
Sempre li deia, totes les dones s'enamoren de tu, perquè, per exemple, anàvem a la galerista d'una galeria, ai, en Xavier, els amics que teníem, les amigues, tothom, i en Xavier sempre, és que en Xavier, i encara ara m'ho diuen la gent.
Una gran oportunitat per veure 10 quadres i 10 homenatges que Xavier Carbonell va fer a dones reals i a dones sorgides de la seva inspiració.
Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també, com sempre, a les nostres xarxes socials. Que passeu un bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.